Aquesta és una història que només pots viure al circuit. 24, 25 i 26 de maig. Gran premi Monster Energy de MotoGP al circuit de Barcelona, Catalunya. Compra ja les teves entrades a circuit.cat. Viu-ho!
Hola, com esteu? Viuen més de 70 anys, poden tenir salmonel·losi de forma natural a la flora digestiva. Són només algunes de les particularitats de les tortugues. Les coneixes bé? Són una espècie amenaçada. A Catalunya n'estan desapareixent nuclis poblacionals sencers. Vols saber per què? Doncs no et perdis aquest podcast, ens hi posem de quatre potes.
RAC més 1 i Wow en Cat us ofereixen Animals de companyia amb Bàrbara Julve, un podcast per una relació saludable amb els vostres animals. I'm
begging, begging you. El biòleg Albert Bertolero, que fa més de 30 anys que estudia les tortugues, ens explicarà quines són les seves particularitats i per què estan en regressió a Catalunya. Amb el veterinari Xavi Valls de la Clínica Exòtic sabrem quines són les principals malalties que poden tenir aquests animals de companyia. També entrevistarem el terapeuta animal Alberto de Pedro, que ens explicarà en què consisteix la kinesiologia aplicada a gats i gossos. I al Bar d'Animals anirem fins a Mallorca per parlar amb en Miquel Montoro, un jove de 15 anys, molt famós a les xarxes socials. Té a casa porcs, cavalls, gallines, entre d'altres. Què vols ara, oient? Tens una pregunta sobre les tortugues?
Si en trobo alguna a l'estany o caminant pel bosc o en un riuet, si les toco, em poso un perill pel tema de la salmonel·losi.
Tu sí que ets un perill.
Vinga, vagi bé, que no et guanyi la llebre.
Més de 5.000 clients ja confien en Wow en Cat, menjar cuinat i cru per a gats i gossos. Podreu escollir entre 12 menús diferents segons les necessitats del vostre animal. Menús per cadells, per sèniors, per estilitzats, per peluts, amb al·lèrgies cutànies. Una alimentació natural que els aportarà molts beneficis. Pell més nodrida, pes estable, dentadura sana, reforç en les articulacions i en el sistema immunitari, digestió més favorable, pèl més brillant, entre d'altres. Trobareu tota la informació a wowandcat.com. Aguantaré tota la nit. Les tortugues són una de les espècies més amenaçades del planeta. Per davant només hi tenen els primats. Per parlar d'aquests rèptils en regressió tenim avui amb nosaltres Albert Bertolero. Ell és biòleg i forma part de la Comissió d'Experts en Tortugues de la Unió Internacional per a la Conservació de la Naturalesa, l'IUCN. Fa més de 30 anys que l'Albert està sobre el terreny estudiant les tortugues i altres animals. Avui el tenim al podcast. Albert, què tal? Benvingut, com estàs?
Molt bé, moltes gràcies.
Albert, quina és la situació actual de les tortugues? Encara és una espècie tan i tan amenaçada?
Sí, en general, moltes espècies de tortugues són molt amenaçades i les que viuen aquí a Catalunya, especialment també tenim tres espècies, a banda de les marines que poden visitar-nos, tenim la tortuga mediterrània, la tortuga d'estany i la tortuga de rierol. Aquestes tres espècies estan força amenaçades i d'elles només la tortuga de rierol estaria una mica, una situació una mica millor. En canvi, la tortuga mediterrània està realment en una regressió molt important.
I per què no? Què és el que ha passat?
Bueno, en el cas, exemple, de la tortuga mediterrània, el que ha passat és una pèrdua molt important d'hàbitats, o sigui, els incendis forestals han ocasionat, diguéssim, els incendis molt continus, aquestes pèrdues d'hàbitats, i la seva biologia, ser molt lenta d'aquestes espècies, és molt difícil que recuperin. Aleshores, si hi ha un incendi cada 50 anys, poden superar, però si hi ha un incendi cada any, cada dos anys, cada cinc anys, és massa sovint i no poden recuperar-se en aquest temps. Això per una banda. Després tenim la recol·lecció d'animals. O sigui, molta gent, si se troba una tortuga al camp, no la consideren un animal salvatge, sinó que pensen que és un animal de companyia o un animal per portar al jardí. No? I no, o sigui, és un animal salvatge que ha de viure en la natura. O sigui, no formen part, diguéssim, dels animals que podríem tenir de companyia. És com si ens trobéssim un lloc a la natura, no pensaríem en portar-lo a casa, en canvi. En canvi, una tortuga, la major part de gent diu, una tortuga, pobreta, què fem? Pues me l'emporto a casa, no? I això és un problema per a elles. I en el cas de les tortugues aquàtiques, per exemple, també la qualitat de les aigües se va veure molt degradada, o sigui, molts rius, torrents, eren pràcticament clavegueres, hi havia productes fitosanitaris, contaminació, i aleshores això ha fet també que les tortugues d'aigua entressin en regressió, i aleshores queden molt poquetes poblacions de tortuga d'estany.
I si és al revés, aquestes tortugues aquàtiques que la gent té a casa i que quan creixen ja no sap què fer-ne i els alliberen al medi natural, això també suposa un perill?
Això és un greu problema. O sigui, és un problema enorme, enorme perquè, o sigui, molta gent, a vegades amb bona intenció, pensa que estan alliberant una de les seves tortuguetes i són espècies externes que no són d'aquí i, per tant, no han de viure aquí. Aleshores, són espècies que creixen molt més que les autòctones, competeixen amb elles i les desplacen. O sigui, no vol dir que se les mengin directament, però sí que les faran anar cap a zones pitjors i, aleshores, a poc a poc, les seves poblacions aniran minvant. O sigui, els sent més grans són millors competitius, són animals més competitius. Aleshores, si algú té una tortuga aquàtica o una tortuga en casa i ja no vol tenir-la, o sigui, el millor és que truquin als centres de recuperació. O sigui, els centres de recuperació sempre podran recollir-la i sempre podran tenir-la, o sigui, però mai alliberar-la a la natura.
Doncs queda clar, trucar en aquests centres i mai alliberar-la en els espais naturals. I pel que fa als projectes de reintroducció, especialment de la tortuga mediterrània, això funciona quan es veuen els resultats? Tu, de fet, fa molts anys que ja estàs vinculat en un projecte de reintroducció que s'està portant a terme en el Delta de l'Ebre.
Sí, a veure, el projecte de reintroducció, el del Delta, és un dels més antics que hi ha, va començar l'any 1987, i d'aquest tenim bons resultats. O sigui, sabem que és una població, que s'ha fet una població viable, però a aquests projectes li cal molts anys de seguiment. O sigui, necessitem uns 10, com a mínim 10 anys, per saber si aquest projecte funciona o no. Aquí ja portem més de 30 anys de seguiment i sabem que hem aconseguit formar una població viable a partir de les tortugues que es van alliberar en aquest moment.
Perquè les postes de les tortugues, quines són?
O sigui, la tortuga mediterrània és una tortuga petita, diguéssim, o sigui, a fora fan entre 4 o 5 ous cada femella i com molt poden fer unes 2 postes a l'any. Per tant, neixen poques cries i d'aquestes cries són molt poques les que arribaran a l'edat adulta. O sigui, només una part molt petita d'aquelles arribarà a ser adulta i reproductora. Ara, quan passen dels 4 anys, 4 o 5 anys, ja sí que viuen molt de temps. O sigui, aleshores poden viure desenes d'anys, 50, 60, 70 anys, sense problema. Però hi ha unes fases crítiques que són els primers anys.
Molt bé, doncs Albert, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos i per traslladar-nos tots aquests coneixements que tens tu, que trepitges, no?, el terreny sobre les tortugues. Bona feina, felicitats per la feina feta i per molts anys, que en les cas de les tortugues així és, no?, perquè tenen aquesta biologia tan lenta que explicaves.
Moltes gràcies a vosaltres.
Les tortugues, així com altres espècies de rèptils, poden tenir salmonella en la seva flora digestiva de forma normal. Aquests bacteris no solen causar-los malalties a les tortugues, però en canvi sí que són un risc pels humans i altres animals. Parlem de les malalties que poden transmetre les tortugues als humans amb el veterinari Xavi Valls, de la Clínica Exòtics de Barcelona. Xavi, què tal? Benvingut.
Molt bones, Bàrbara. Què tal?
Xavi, a quin és el tipus de malaltia més freqüent que poden patir les tortugues?
A veure, les tortugues pateixen moltes malalties pròpies d'elles. Una tortuga femella en aquesta època, que estem a principis d'estiu i tal, doncs pot retenir els ous, si és una femella que ha de fer una posta, es mosseguen entre elles i s'infecten. I les malalties que tenen les tortugues, problemes respiratoris i tal, la major part són pròpies d'ella, o sigui, són germans o problemes propis d'aquests animals, o tortugues que cauen perquè viuen en un balcó, cauen i s'esberlen, o estan en un jardí i passa un cotxe per sobre perquè estan mig enterrades. A veure, la major part de malalties que nosaltres veiem en tortugues són pròpies d'ella, dels seus microbis i dels accidents que puguin tenir. Però sí que és cert que la major part de rèptils, en concret les tortugues, que són les que tenim més a casa com a mascota, en el seu intestí molts cops tenen una sèrie de bacteris que són propis d'ells, ajuden a digerir els seus nutrients, els seus aliments, però que a nosaltres ens poden afectar. I són els bacteris de la família de la salmonella. Salmonella, n'hi ha molts tipus de salmonella. Hi ha, crec que són 2.000 serotipus diferents, però n'hi ha alguns concrets que poden afectar també els humans. Per això en diuen que són malalties zoonòtiques, perquè passen dels animals a les persones. Què passa amb la salmonella? La salmonella és una bactèria que als humans ens pot provocar una malaltia que es diu salmonellosis i que ens provoca diarrees. I això és bastant freqüent, sobretot en nens, en nanos petits que tenen poca higiene, que van al parc, toquen al terra i aquestes bactèries són ubiqües, estan a tot arreu. Però si sabem que la nostra tortuga, que és la nostra mascota, pot arribar a passar-nos aquest tipus de microbi, hem de prendre una sèrie de mesures.
I quines serien precisament aquestes mesures, no? Si estem en contacte amb un rèptil com una tortuga, l'hem tocat, no? Què hem de fer?
Mireu, el rang de risc en humans són els nens petits. Per què? Perquè són els que no són conscients que després de tocar un animal t'has de rentar immediatament les mans amb aigua i sabó. Fent aquest procés, eliminem el 99,99% de probabilitats de que nosaltres ens transmeti alguna malaltia a un animal. O quan et mossega un animal, t'has de rentar bé amb aigua i sabó i hi ha molt poc risc de que tinguis després un problema o una infecció. Partint d'aquells nens petits són els més vulnerables, què passa? Que molts cops comprem tortugues, ens regalen una tortugueta de terra o d'aigua, el nen la toca, ai, que mona, ai, bé, la deixes al terrari, t'oblides, et poses les mans a la boca i si aquella tortuga té en la seva flora intestinal aquests microbis, per contacte pots acumular certa quantitat d'aquestes salmonelles i quan el nen es posa les mans a la boca o es renta el nas i després es llepa, pot ingerir aquests microbis i provocar aquesta malaltia.
I, Xavi, aquests microbis en la flora intestinal la tenen sempre, tots els anys de la seva vida, perquè viuen molts anys, no, les tortugues?
Clar, a veure, aquests microbis molts cops els tenen ja des de que neixen, perquè en els primers moments, quan comencen a menjar, adquireixen aquests bacteris dels aliments o del sol, perquè a vegades mengen terra i tal. Clar, això conviu amb la tortuga i ningú ho sap, o molt poques persones ho saben o hi cauen. Jo que els recomano a la gent que té tortugues, doncs, un cop a l'any s'han de revisar, s'ha de mirar que no estiguin parasitades, tenen una sèrie de cucs i de protozous intestinals que val la pena tenir controlats i quan jo faig l'anamnesis, que és l'estudi una miqueta de l'animal, de com viu, de què menja, etc., sempre els pregunto si tenen nens petits a casa. Si tenen nens petits a casa, no els obligo, però els oriento als propietaris de, mireu, es pot fer un cultiu, agafar una mostra d'excrement, es fa un cultiu i es mira quines bactèries té i descartem la presència d'aquesta salmonella i no només em quedo aquí, sinó miro quina salmonella és per si és alguna patògena pels humans. Perquè ja us he dit que hi ha moltes salmonelles i n'hi ha moltes que només afecten als rèptils o que no afecten a ningú. Amb la qual cosa, doncs, si tu tens un cultiu que et diu, mira, és positiu d'aquest germen, doncs es fa un tractament amb antibiòtics i l'elimines del seu intestí.
Molt bé, doncs mans ben netes i revisió al veterinari. Xavi Valls, de la Clínica Exòtics de Barcelona. Gràcies per acompanyar-nos.
Gràcies a vosaltres.
La quinesiologia és l'estudi del moviment, una tècnica que utilitza el test muscular i les zones reflexes del cos per avaluar un excés de tensió, una falta de to o la desharmonia que té l'organisme. Pot aplicar-se als animals, ells poden ser uns grans beneficiaris d'aquesta tècnica que en té més detalls Alberto de Pedro, terapeuta i creador de Senati. Alberto, benvingut, com estàs? Gràcies per estar entre nosaltres.
Muchas gracias a vosotros. A vosaltres.
Alberto, tu apliques, no, la quinesiologia en humans i també en animals. És gaire diferent en humans i en animals o estem parlant del mateix tipus de teràpia?
Sí, la teràpia com a tal és molt similar, per no dir que és quasi la mateixa, però sí hi ha diferències. Quan treballes amb un animal no li pots testar muscularment el tono muscular, que és el que es fa amb humans. Entonces se hace un poquito, la técnica es diferente, en que lo que hacemos es utilizar al humano principalmente como intermediario, tocándolo y a nivel energético, a través del humano, sabemos las emociones o energías que nos está mostrando el perro, lo que sucede.
Vale, es a dir que también trabajas amb el responsable de l'animal, ¿eh?
Sí, cuando hay un dueño, no es un animal que está abandonado, sea un perro, un gato, el que sea, se trabaja principalmente con el dueño, porque las emociones que ese animal está teniendo, generalmente en el 90% de los casos, vienen de sus dueños. Entonces, a través de él, sacamos qué emociones tiene retenidas el animal para poderlas corregir y trabajar con ellas.
¿Y si son de protectora, después cómo feo?
Cuando son de la protectora, te toca directamente con el animal. Entonces, el trabajo es un poquito diferente. Ya no tenemos un intermediario, normalmente. Entonces, utilizamos otro tipo de kinesiología, que es radiestésica. Se puede utilizar un péndulo o un autotestaje, en este caso sería el mío, para sacar eso que el animal nos quiere transmitir.
Alberto, tu parles d'una tècnica, no?, que utilitza el test muscular. Què vol dir això? Com es fa? Com s'analitza?
Bueno, pues esto es un estudio que es más fácil hacerlo que explicarlo. Pero de alguna manera podemos decir, en el cuerpo, hablando ya de los humanos, tenemos un tono muscular, todo el mundo, en piernas, en brazos, en diferentes partes del cuerpo, dependiendo del lugar en el que estés, un músculo u otro. Entonces, ese músculo, a nivel neurológico, responde. Cuando tú haces una presión y estás dando una información, hay un tono. Cuando cambia, por algún motivo, de lo que estás mirando, ese tono también cambia, se debilita, por lo general, o se vuelve más fuerte. Cuando hay esos cambios, con la kinesiología, en ese análisis de ese movimiento, es cuando podemos saber qué está sucediendo. Y a partir de ahí, es como las capas de una cebolla, vamos sacando lo que estamos buscando.
D'alguna manera, no, entenem que el cos és una expressió de les emocions, dels pensaments.
Exacto, exacto. Nuestro cuerpo, cuando está muy rígido, nos está hablando. Lo que pasa es que normalmente no lo escuchamos. Solemos seguir porque estamos acostumbrados a ir al trabajo, a hacer lo que tenemos que hacer, nos guste o no. Pero el cuerpo nos está diciendo cosas siempre, con un dolor de cabeza, molestia en las caderas, dolor en los pies. Y en el caso de los animales es exactamente lo mismo.
I per quins animals serveix la kinesiologia? Estem parlant de tots o gats i gossos, bàsicament?
Con todos los animales puede hacerse. Ahora, los más beneficiados son perros y gatos, porque es los que más tienen los seres humanos, pero también es verdad que con caballos también sucede. Esos son los principales, pero con todos los animales podría hacerse sin ningún tipo de problema.
Molt bé, doncs, Alberto de Pedro, terapeuta i creador de Sanati. Gràcies per acompanyar-nos avui en el podcast i explicar-nos en detall què és la kinesiologia i com l'apliques tu amb els teus animals i els beneficis que repercuteix tant en animals com persones.
Gracias a ti, Bárbara, por todo. Y si alguien está interesado en saber un poquito más sobre todo este tema de la kinesiología en animales, en la página web de www.sanati.es puede encontrar la información y cualquier cosa también puede llamarnos.
Doncs queda dit. Gràcies. I en el podcast d'avui tenim un gran amant dels animals. I dient això encara ens quedem curts. El nostre convidat d'avui té gallines, porcs, un ase que s'anomena Menut, quatre gossos, gats. Parlem de Miquel Montoro Fons, un jove mallorquí de 15 anys de Sant Llorenç d'Escardassà de Mallorca, on viu amb els seus pares i la seva germana en una finca amb conreus i animals. Com és la seva vida al camp? Ho explica en un llibre que ha tret no fa massa, web Les meves aventures en el camp, i també ho explica als quasi 600.000 seguidors que té Instagram i els més de 160.000 subscriptors al canal de YouTube. Avui tenim el plaer de tenir-lo entre nosaltres. Miquel, què tal? Benvingut, com estàs?
Bones, com estic? Molt bé.
Mira, hauria de començar dient, Miquel, web, com anam, eh? Per fer-ho com toca.
Sí, 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 sí.
És una bona salutació mallorquina, no, aquest web?
És típica mallorquina.
Escolta, Miquel, això del camp, tu ho portes a la sang, no? Com aquell qui diu, ja de ben petit, t'adormies, no?, amb el soroll del tractor, els 3 anys en portaves un... Això és que ja ve de mena.
Pues, sí, perquè realment de tota la vida he estat en revoltat de camp, fora vila, quan no te l'idei, i sí.
D'on et ve, no, aquesta idea? Com va sorgir la idea de dir, mira, pues, començo a penjar vídeos, coses a internet, com et va sorgir?
Ah, pues això van ser uns amics que pues, va ser com un repte, inclús. Que van dir, bé, comença a penjar vídeos. Vaig dir, bé, doi. Érem jo i un amic i van començar. I mira on hem acabat.
I jo et vaig veure ja des de també el principi, el de ses taronges és un dels que més m'agrada. Mira, en aquell moment no sabia la importància d'aquesta palleta blanca. Si ho consideres així, tu?
Sí, la veritat és que això la gent ho lleva i realment és el més bo, més saludable.
Perquè què és el que vols mostrar tu, no?, amb els teus vídeos, aquesta coneixença que tens del camp, aquest amor pels animals, què expliques?
Pues jo crec que explicar un poc la vida, el que hi ha avui en dia en el camp, que la gent vegi la feina com és en el camp i també el més important, que per jo és una gran cosa, producte local. Això per jo també és una cosa que m'agrada defendre.
Quines coses fas tu? És a dir, alimentes en els animals? Quines feines fas relacionades amb això?
Pues tenim els animals, tenim hort, fem un pot de tot, en general.
Hi ha algun animal que sigui més preferit que algun altre? Hi ha algun que t'agradi especialment? Potser algun dels teus gossos? O...
És que també és molt mal de dir això, perquè tots els animals les estimen molt. El que passa és que, hombre, jo estic molt en el meu asa, però també estic a un dels meus cans, gossos, perdoneu, com vosaltres d'ells, que bé, és un ca que ja és bastant major, però que l'estimam molt.
Perquè què és el que t'adonen, no?, els animals? Què t'aporten a tu, Miquel?
Pues jo crec que la vida en general i també la meva felicitat de poder estar amb aquells animals i això.
I tenen un altre ritme, no? Potser els animals, una altra manera, no? Com molt autèntica, no?
Jo crec que tenen els animals en general, no només els nostres, però jo com que tret més en sort meus, direm, posarem l'exemple, però tenen una altra manera de pensar, una altra manera de que els humans potser faríem diferent.
Sí, tu t'hi sents còmode, no?, amb els animals, i tens molt bon rotllo, no?
Sí, molt.
T'agraden. De fet, tu defenses, Miquel, els productes de proximitat, com això, pagar preus justos als pagesos, valores la seva feina, no?, l'autenticitat. Tu creus que encara avui dia és possible viure del camp?
És possible, jo posaré l'exemple de Mallorca, que és allà on visc, i és possible, però vius molt malament, has de fer molta feina i has de viure superestret de dos mesos.
Perquè tu vols ser pagès de gran o tens algun altre somni?
Jo vull ser pagès, el que passa és que pues, el que estem xerrant ara avui en dia no pots viure bé en la pagesia. I és un treball molt esclau i no pots viure bé. Així que, pues, me dedicaré a altres coses.
Molt bé, Miquel. Escolta'm, et poso-te en una disjuntiva. Tu ets una persona molt mediàtica. Què és allò que t'omple més? Estar amb els teus animals, passejar una estona per la natura o passar-t'ho d'allò més bé en un programa de ràdio o de televisió? O les
Hombre, estar en els meus animals me dóna molta satisfacció. I és una cosa que sempre ha estat prioritària, diguem.
Molt bé, doncs que ho continuï sent. I ara, per acabar, ja, Miquel, recomana'ns un llibre o una pel·lícula on els animals siguin els protagonistes, que t'hagi agradat. Explica'ns per què.
Mira, jo des de molt petit sempre he mirat m'ha representat una pel·lícula que és d'Espírit, que tracta de cavalls i això. I com a llibre, jo crec que pues, hi ha molts de llibres que tracten de diferents animals i això.
De cavalls, però no en tens? O en tenies, potser?
Pues a la meva família n'han tingut molts. El que passa és que jo per ara tenc l'asa, que és més lento i és més bo de controlar.
Molt bé, doncs, per molts anys. Moltíssimes gràcies, Miquel, per concedir-nos aquesta entrevista. Gràcies per la teva vitalitat, per la teva espontaneïtat i pels valors que defenses en relació als animals.
Gràcies, a vosaltres.
Ja ho saps, no abandonis la tortuga al medi natural. No li faràs cap favor a ella ni a la natura. Acabem aquí la primera temporada del podcast Animals de Companyia. Esperem retrobar-vos a la segona amb més continguts relacionats amb els nostres estimats companys animals. Ens hi tornarem a posar de quatre pots.
RAC+1 i WOWENCAT us ofereixen Animals de Companyia amb Bàrbara Julve, un podcast per una relació saludable amb els vostres animals.
T'imagines menjar sempre el mateix? Wow and Cat és un concepte nou d'alimentació per a gossos i gats dissenyat per veterinaris i biòlegs.
Cuinem perquè els nostres peluts mengin cada dia un plat diferent. Carn, peix, fruita, verdures... Al·lucinaràs com els agrada.
Visita'ns a wowandcat.com i descobreix el real food dels guaus i els cats.